A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts al matí, segona hora d'aquest matí nosaltres, avui dilluns 27 d'octubre del 2014. Un 31 d'octubre del 2004, estàvem allà, com molts altres.
Molt bon dia a tothom i gràcies per ser amb nosaltres. Igual que en Juan, per la part de Dolç Internacional, vull agrair tant a l'il·lustríssim senyor alcalde com al poble de Sitges l'acollida, l'ajuda i tot el suport i, com es diria en castellà, l'apoyo que ens han donat durant aquests dos anys que hem estat treballant. Nosaltres obrim avui dia un centre de conferències que volem que sigui una referència no només a nivell de Sitges, de Catalunya, d'Espanya, també europea, i estem segurs de que comptarem, com hem comptat fins ara, amb el suport del poble. No vull deixar d'agrair a tot l'equip de MEC Group, a tot l'equip de Ferrovial i també als empleats de Dolce tot l'esforç que han fet. I els empleats de Dolce són la majoria d'aquest poble, són el 75% d'aquests 200 empleats que ara tenim, són vilatans, convilatans nostres, i això ens fa encara molta més alegria. A tots, moltes gràcies per la seva presència, per suportar-nos i per acollir-nos, i esperem i desitgem que puguem tornar-los a tots vostès amb tot el nostre carinyo i el nostre desig, tota la bona estima que n'han tingut fins ara amb nosaltres. Gràcies i bon dia.
Aquell home era aquest home. Francesc Jiménez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Han passat només 10 anys.
Només han passat 10 anys.
10 anys. I en Francesc ens deia, bé, i en el meu cas 11, perquè fa 11 que em vaig posar al davant d'aquest... Vaja, diríem que després del Dolce no hi ha hagut a Sitges projecte econòmic d'aquesta envergadura destinat a l'àmbit d'hoteler i de convencions, com va significar el Dolce, no?
És cert, sí, són per mi 11 anys, per l'hotell són 10 i lògicament des de llavors no hem tingut cap altre projecte, potser perquè hi ha hagut condicions una mica especial a nivell econòmic i general que no ho han permès, però bueno, han estat 10 anys molt interessants, molt divertits.
Abans de començar aquesta conversa li preguntaven a Francesc, clar, el món de l'hoteleria, hi ha molt de moviment i sobretot en els càrrecs directius. Saben vostès que el director del Melià Sitges, el senyor Ferreres, ha marxat ja cap a Tenerife, ha estat 10 anys al front del Melià Sitges, i en el cas de Francesc Jiménez tampoc no és habitual.
No és habitual, o sigui, no és habitual que una persona estigui tants anys i menys treballant per una cadena internacional, sigui el cas d'en Miquel Ferreres al Melià Sitges o el meu aquí a Dolce. Potser en el meu cas és una mica més senzill, donat el fet de que nosaltres, al ser l'únic centre que tenim a Espanya, doncs és difícil fer canvis i tal, però en el cas de Miquel i del Melià Sitges doncs era una mica més estrany. Llavors, el fet de tenir dues persones que han estat tants anys dirigint els dos hotels de major tamany, diguem-ne, del poble, doncs és una cosa ben estrany. Ara bé, jo estic molt content perquè lògicament per la part meva jo estic molt a gust i he estat aquests 11 anys encantat de la vida, del projecte Dolce Sitges, de com se m'ha tractat a Sitges i del que he fet aquí i de les coses per les que hem passades. I reconeixo, valoro i aprecio molt el Miquel i tota la feina que ha fet el Melià Sitges, perquè no és un competidor, sinó que a part de ser un competidor, perquè lògicament ell de fer els interessos de la seva empresa, ha estat una persona que ha treballat molt per la destinació, molt per treure el nom de Sitges, a la fi a la cap el nom de Sitges el porta el Melià Sitges, el porta Dolce Sitges i el porten altres hotels del poble, i tots estem venent destinació Sitges. Llavors, jo des d'aquí i després d'aquests 10 anys i havent-se anat cap a Tenerife, doncs crec que tots estem d'acord que se li ha d'agrair el molt que ha fet i molt bo per la destinació.
Han passat 22 anys des de la inauguració del Melià, han passat 10 anys des de la inauguració del Dolce. Barcelona no és el que fa 10 anys o el que fa 22 anys, quan en Francesc Jiménez parla de destinació, destinació, destinació. Aquest continua sent, no sé si dir, un objectiu recurrent, perpetu, en l'hostaleria sitgetana?
Ho és perquè Anem a veure, aquí hi ha interessos creuats i són lògics, hi ha interessos de país, Catalunya vol tenir marques molt definides i a Sitges se la vol englobar dins del concepte de la Barcelona Sud o la Barcelona Costa Sud. Personalment jo estic molt en contra i soc potser dels més bronques amb aquest aspecte.
Sí, dels més beligerants, sí.
Sí, i molt convençut per dues raons. Una, perquè crec que Sitges es coneix prou bé fora, i faig prou viatges a l'exterior, tinc prou contacte amb els clients de l'exterior nostre, siguin de grans empreses, siguin clients individuals, i Sitges com destinació té un nom. En segon lloc, perquè crec que ens hem de diferenciar. Aquest món, potser hem d'estar de sota d'una marca que es digui Barcelona Costa Sud, però Sitges no és Barcelona. Sitges s'ha d'aprofitar de Barcelona, això no hi ha cap dubte, però Sitges no és Castelldefels, Sitges no és Gavà, Sitges no és Viladecans i Sitges no és Vilanova. Llavors, està molt clar que Sitges pot tirar del territori i podem ser un lloc on altres es poden repenjar. I jo crec molt en el valor de Sitges, tot i que reconèixer el valor i reconèixer la importància que té la marca també vol dir que això té un cost, això té una valoració econòmica que s'ha d'afegir, que per desgràcia no hem fet en molt de temps. I ens cal. Si volem de veritat deixar d'ésser part de la marca Barcelona Costa Sud, que és el que a mi m'agradaria, no necessàriament és el que volen tots, i de veritat donar-se a conèixer i fer que la marca Sitges rutlli, ha d'haver diverses coses. Una, lògicament, creure que hi ha una marca. Segon, construir la marca, i això vol dir una sèrie de coses a nivell econòmic, vol dir una sèrie de coses a nivell de coneixement, vol dir una sèrie de coses a l'entorn del que és la vila i els vilatans que volen que sigui el poble, i després, finalment, lògicament, això té una repercussió econòmica, tant de cost inicial, d'inversió, més aviat que cost, com després, lògicament, això vol dir un impuls a l'economia del poble. I avui dia no se'ns pot escapar que una part important de l'economia del poble gira a l'entorn del que és l'hoteleria i tot el que es mou enredor. Lògicament, això té un reconeixement, jo crec que té prou reconeixement a l'exterior com per quedar sotmès amb una marca superior, que entenc molt bé la manera de veure-ho de la Generalitat de Catalunya i d'altres entitats administratives, però jo com hoteler, des del punt de vista de saber què venc, jo venc Sitges, no venc Costa Sud.
O sigui que admeteu que hi ha una visió política de l'assumpte, que seria aquesta venda en col·lectiu de tota una zona, però des del punt de vista pragmàtic, això no és tan... Vaja, no és tan bo com sembla.
En el meu cas, l'explicació és perfecta. Exacte. Jo reconeixo que hi ha una visió política molt clara, molt ben definida,
i que
ho entenc, i entenc perquè hi ha per darrere esforços econòmics de gestió que són molt loables i que no els poso en dubte, al contrari, reconeixo l'esforç que s'ha fet. Ara bé, ho sento, però si fos director a Castelldefels d'un complex com el que dirigeixo aquí, segurament no podria dir el mateix, però Sitges té prou valor en si mateix com per reconèixer-lo. Aquest és el meu pensament.
Ens hi posarem d'aquí uns moments, però abans tornem a aquell 2004, una inversió milionària en un equipament que ni Sitges ni els sitgetans havia vist en molts anys. Aquest equipament ha complert les expectatives?
Sí, no. Primer, sí, perquè en el moment de llançament, si faig una mica d'històries, sí. I la veritat se m'ha posat la pell de gallina quan he sentit les paraules meves, perquè clar, no m'esperava això, no em recordava que fossin gravades, i el fet de sentir 10 anys després el que vaig dir aquell dia, doncs ha estat un cop molt bonic.
Una madalaneta de Proust, vaja.
Exactament, gràcies.
Una madalaneta de Proust.
Ha estat una manera molt maca de començar el dilluns.
Òbvia.
Doncs, l'any 2004, o abans, el 2002, quan el projecte es va endegar...
Aquells Sitges que encara no vivia la crisi, com
exacte,
ningú...
Exacte, penso que ningú s'esperava que hi hagués una crisi. Doncs, el 2002, lògicament, surt una inversió per part de dues empreses, per un costat Dolce i per un altre costat Med Group, que tenien una sèrie d'idees molt clares i es va posar un projecte al damunt de la taula que es va llançar i es va tirar endavant. El projecte aquest tenia diguem-ne una manera de pensar-se que era que en un cert temps hauria de passar en unes altres mans, perquè cada un dels elements implicats, Dolce el que volia era gestionar, no volia ser propietari, i Med Group era una eina que es va trobar fantàstica, perquè a més eren de la mateixa propietat, tant Dolce com Met Group, eren els propietaris al darrere, eren els mateixos, era l'eina perfecta per llançar el projecte endavant. I es va fer amb una manera fantàstica. I el 2006, els resultats, que en aquella època recordo que quan va canviar la propietat de l'hotel, vaig passar també pels micròfons de Ràdio Maricel, vaig dir que estàvem molt contents, i era lògic, era una època de bonança, no hi havia queixes.
Fent un parèntesi aquí, difícilment s'hagués pogut vendre més enllà del 2007 o 2008, probablement, no? O sigui que d'alguna forma els inversors inicials en l'equipament els van sortir els números, perquè després difícilment haguessin pogut trobar un comprador tal com es van posar les coses.
Sí, a 2007-2008 sí.
Encara,
o sigui,
sí.
El projecte era perquè es fes el 2008. O sigui, llavors es va avançar una mica perquè es va trobar les persones adequades, i a més. Però jo crec que el 2007-2008 sí que s'hauria trobat. Més enllà no. El 2009 hauria estat bastant més complicat.
D'acord.
Però bueno, els propietaris que van arribar, que són 10 socis inversors irlandesos que tenen altres propietats per la resta d'Europa, doncs van trobar que aquesta era la nina dels seus ulls, i així ho van fer i ho van explicar, i ho van comprar i van mantindre Dolce com l'empresa que ho gestionava, i des de llavors estan aquí. O sigui, ja fa 8 anys això.
Un nou parèntesi, ara s'acostuma, no sé, a portar d'aquesta manera el negoci hoteler, inversors per un costat i empresa gestora.
A nivell internacional, sí.
Sí.
Sí,
diguem-ne, és a dir, és difícil trobar...
i a Catalunya cada cop més. És a dir,
hi ha un propietari de l'immoble, de la infraestructura, i hi ha un gestor d'aquesta infraestructura? Sí.
Sí, i diguem-ne, poso un exemple molt, molt clar i molt evident. El senyor Amancio Ortega, tercera fortuna d'aquest planeta, és propietari de la majoria dels millors edificis de les grans capitals europees. Però ell no són seus, ell ho té com cartera d'inversió i després ho té una altra persona que ho arrenda o ho fa. Amb el cas de l'hoteleria a nivell mundial, tot i que es mou tot, però el normal és que hi hagi un propietari del que és l'actiu, a l'hotel en aquest cas,
sí.
I hi ha algú que ho gestiona, que és expert en la matèria de gestionar, que té les seves bases de dades, que té els seus clients i que és capaç de portar clients i de gestionar-ho. Hi ha d'altres maneres, sí. Alguna cosa que no passava abans del 2008, fins al 2008 per exemple la majoria d'empreses, o fins i tot abans, el 2002, la majoria de les grans empreses mundials, digue-li les grans cadenes com Starbucks, com Intercontinental, com les grans, eren moltes vegades, i el cas de Dolce també ho era, propietàries d'una part de l'edifici. Quan més a prop del 2008, menys propietats hi havia. Per què? Perquè es van dedicar a fer el que sabien, gestionar. Va ser una qüestió d'especialització, diguem-ne. Entre el període 2008 i fa un parell d'anys ha estat la norma. Per un costat els propietaris, per un altre les empreses. Hi ha hagut una davallada dels hotels gestionats per aquestes empreses. Per què? Perquè els propietaris deien: això és massa costós, jo ho puc gestionar. Què passa? Que hem tornat al que passava fa 15 anys, més o menys, que és: tornen a haver-hi empreses que gestionen, tornen a haver-hi més gestions, però ara les empreses tornen a posar-hi diners i fer part de la propietat també.
D'acord, perquè
o sigui, és un cicle.
Va arribar un moment en què la propietat tenia... Vendre la propietat era més negoci que no pas mantenir el propi negoci d'hostaleria?
Bueno, sí, però també perquè és una qüestió de rendibilitat. És a dir, si tu li dones... Si tu no ets... Tu ets propietari d'un, no sé, d'un edifici, i tu no ets expert en la matèria turística, tu el que necessites és algú que te'l porti. Per què? Perquè imagines, i la lògica diu que ha de ser així, que tu li pots treure més benefici com a empresa gestora especialista en la matèria, li pots treure més benefici, per tant el propietari al final li surt més a compte. Això és la lògica. Clar, la lògica des de 2007-2008 ha donat un parell de cops en l'aire, però sí que és veritat que estem tornat a una certa lògica anterior, que és dir: els propietaris se n'adonen que s'han de tornar a les mans dels gestors, però que els gestors estiguin integrats amb el que és la propietat, que tinguin encara que sigui un 5%, però que es mullin.
D'acord, que hi ha una implicació. Aquí.
Exacte, i d'aquesta manera també coses que n'han passat, que han passat a la banca i d'altres llocs, no passin també a l'hostaleria. És una manera de ficar una barrera per dir: no es juga amb els diners dels propietaris.
En algun moment en el mercat hi ha hagut una sobreoferta?
Amb la crisi, lògicament, sí. Quan hi ha sobreoferta? és difícil de dir, però lògicament si el 2009, per exemple, el 2010, quan la davallada va ser brutal, els que eren arribaven difícilment a tenir bones ocupacions, lògicament hi ha una sobreoferta, és així. Però com tot en aquesta vida, hi ha moments de sobreoferta, hi ha moments de mancança, i puja i baixa. Això és un, el que diuen els americans, un roller coaster, és una muntanya russa que fa anar-hi cap amunt i cap avall. Ara mateix, per exemple, hi ha moments en què sabem perfectament que si tinguéssim més habitacions aniríem més lluny. També sabem que en d'altres moments que no anirem enlloc. Barcelona ha estat una prova, i em recordo l'any 91, els nivells els percentatges d'ocupació eren increïbles. Jo no he vist mai aquests nivells. Clar, després el 93 la cosa ja va canviar moltíssim. Llavors, és un cicle, són cicles, millors o pitjors, però són així, són cicles que tenen a veure amb inversions, amb moviments de diners. A Sitges, per exemple, ara n'hi ha molts, doncs a l'hivern, és clar.
Està clar, no?
Si no fem res per canviar-ho, a l'hivern n'hi ha massa de llits oberts. A l'estiu, segurament si tinguéssim més, en planaríem més.
Aha. Tornem però a l'inici. Li preguntàvem a Francesc Jiménez si l'hotel, si el complex ha complert les expectatives, i ens deia sí i no.
Sí, evidentment arriba un moment que és l'octubre del 2008, que nosaltres vam notar, i no ho vam notar l'octubre, ho vam notar al maig del 2008, que les coses no anaven bé, perquè va ser un moment crític on de cop i volta, i donat que nosaltres treballem reunions, i les reunions grans no es treballen d'avui per demà, sinó que es treballen amb 6-7 mesos d'anticipació, van desaparèixer, però desaparèixer vol dir d'un dia a l'altre 2 milions d'euros desaparèixer del calaix. Llavors ens vam dir, aquí passa alguna cosa, i evidentment al final del mes de setembre, a principis de l'octubre, van ser un moment crític. A partir d'aquí, hem complert els objectius? No, està claríssim. Però clar, el que passa és que hem hagut de canviar els nostres objectius.
Els objectius inicials eren excessivament ambiciosos?
No, però
no,
lògicament...
És a dir, no és una qüestió d'haver plantejat en el seu dia?
No, perquè el 2005, el 2006, el 2007 i el 2008 s'havien acomplert de lluny.
D'acord, o sigui, llavors, que la conjuntura va posar...
A les coses en un lloc diferent del que es pensava. Qui, amb l'objectiu inicial, érem, el que vam fer era correcte? No. Però clar, és que la sensació va ser la davallada, doncs el mercat de grups, per exemple, que és el nostre fonamental, va ser una baixada del 50% entre el 2009 i el 2008. Es diu, és perdre la meitat dels ingressos, que es diu molt ràpid.
Tornem a fer un parèntesi. Quan es té un hotel tan gran,
sí,
què és millor, tenir-lo obert a qualsevol preu o tancar-lo?
Això és matemàtica pura. És una qüestió de fer-hi matemàtiques. O sigui, amb això, per sort, hi ha les fulles de càlcul avui dia que tu pots fer i començar a fer números i donar-li voltes i fer-lo d'una manera o d'altra. Lògicament, el que has de mirar és per què estàs allà? Per retornar la inversió. Perquè al fin, tornem al mateix, un hotel no està per dir vull guanyar diners i ja està, el tanco i ja el torno a obrir. No, és un hotel, és una inversió gegant, i evidentment tu has de pensar com torno la inversió, com torno el préstec, la hipoteca que tots tenim a casa, com la pago a final de mes. Doncs evidentment has de fer molts de números. Nosaltres, que cada any, i això és quasi una broma al poble, dir, han tancat el 12, sí, però és que ho fem cada any. Ho fem el 20 de desembre, tanquem i tornem a abrir el 5 o el 6 de desembre, el gener. Nosaltres fem això per una raó, perquè no té sentit matemàtic tenir 20 dies obert l'hotel on sabem que el mitjana ocupació potser és de l'1%. I és a l'1% perquè el dia 31 podríem aconseguir ocupació, però la resta de dies no. I llavors nosaltres hem fet números, hem dit, mira, econòmicament no surt. Per un altre costat, la gent, si els hi donem festa el dia de Nadal, el de Cap d'Any, estaran encantats. Això no passa a l'hostaleria normal. És una qüestió de matemàtiques. Llavors, en el seu moment, el 2008-2009, vam fer milions de números. Jo no hem passat jornades molt dures fent números per esbrinar què fem, on fem, què anem i cap a on anem. I 2009 va ser un any molt dur per nosaltres, però va ser un any que ens vam adonar compte de la qüestió més important que crec jo que hem fet en tot aquest període. És dir, no hi havia una crisi. O sigui, la crisi, entès com diuen els xinesos, allò d'un moment de trencament i una oportunitat, nosaltres vam dir, no és una crisi veritablement. Per què? Perquè han canviat el model sencer, ha canviat el model de treball, han canviat moltes coses. Jo diria que la crisi es va juntar amb l'aparició, no l'aparició, però sí el gran desplegament de les tecnologies informàtiques, i això ha canviat el món per molt, i per nosaltres en especial. I vam pensar des de 2010, el nostre pensament és, no hi ha crisi, és simplement i molt clarament una cosa diferent. Estem vivint en una situació diferent, en un marc diferent, han canviat les relacions.
Com s'organitza aleshores aquell establiment que va néixer amb un projecte a inicis de l'any 2000 enmig d'aquest context que és una cosa diferent?
Doncs a base de treballar, d'intentar esbrinar què està passant i per què, i a partir d'aquí prendre mesures. Un dels grans elements del treball a l'hotel se'n diu l'aprenentatge. Nosaltres treballem amb cada errada que comentem, li traiem punta fins a esbrinar per què hem errat i què podem fer per no tornar-ho a fer. I això és una qüestió fonamental. Del 2008, del 2007, del 2006, vam aprendre què havíem fet bé i què estava passant i què havíem de canviar. I, per exemple, una de les coses que vam fer, que va ser molt clara, era el client de grups havia baixat, doncs havíem de posar més èmfasi en el client individual. I vam canviar part de les estructures de treball, vam canviar-hi els diners que destinaven al segment individual i vam començar a treballar més. Això ens ha portat que de 2007-2008 avui nosaltres fem el doble d'habitacions del client individual que del client aquell que teníem abans. Per què? Perquè hem fet molts de canvis, hem reestructurat moltes coses i hem dedicat els esforços d'una manera diferent.
Com està servint un equipament que va néixer en l'àmbit, diguem-ne, de congressos com a residencial, com a vacacional?
Bastant bé, sorprenentment nosaltres ens quedem bugadats moltes vegades quan els clients ja en diuen que és un lloc fantàstic pels nens, no ho acabem d'entendre. Pels nens, o sigui, és alguna cosa que a nosaltres se'ns escapa, que potser tenen raó.
Quan segurament en el plantejament del Dolce...
No era precisament aquest.
No era precisament aquest, no?
Sí que teníem molt clar que hi havia un nivell important de client individual que era el que cercàvem, però era un client de molt alt nivell i a més de molt alt nivell era més aviat donat del tipus parelles o famílies amb fills grans però no amb nens petits. És veritat que tenim certes instal·lacions que estan molt bé, doncs tenim àrees de joc, tenim piscines que estan molt adients per això, tenim espais molt amples i tal, i lògicament la seguretat pels clients que poden estar i els nens no s'escaparan.
Però això, esclar, sempre. No va néixer com un hotel de turisme familiar, precisament.
No, però ha funcionat. Llavors això vol dir que sempre som capaços de trobar noves capacitats i trobar nous reptes que podem endegar i tirar cap endavant. I aquest va ser el treball del 2009-2010 i el més divertit és que nosaltres ens vam ficar una sèrie de reptes de treball en aquella època i el millor és que la part de clients individual els estem aconseguint, és a dir, no diré al mil·límetre, però anem molt bé. No estem fent-ho tan bé amb el client de grup, això també s'ha de tenir molt clar. Per què? Perquè no hem donat encara amb aquella tecla que s'ha de tocar, que és la que fa girar tot. Però anem per bon camí. Ara bé, doncs on estem de moment encentant-lo i molt és amb el client individual.
I el client de convencions tornarà com va tornar en el seu moment amb la mateixa força o les coses han canviat tant que ja no es plantegen convencions a la manera de fa 10 anys o 15 anys enrere?
Han canviat moltes coses. Han canviat ja... O sigui, nosaltres hem estat morint de riure perquè tenim una reunió setmana vinent que es va començar a preparar fa 3 setmanes. Però és que és una reunió que agafa l'hotel 4 dies sencer per ells. O sigui, i amb gent de tot el món. O sigui, si tu ets capaç de, en un mes, organitzar el que abans necessitava, 6-8 mesos, el món ha canviat molt. Llavors, tornaran les coses a ser com abans? No.
Però... O sigui que les empreses fan cada vegada més com ens deien que feien els clients normals i corrents, la gent que se'n va de vacances en una setmana, en dues, sí, jo... Sí, cada vegada
Ja... Bueno, ja... lo del client individual ha passat ja a lo d'avui per demà o avui per avui.
D'acord. Suposo que també les tecnologies ho han permès,
exacte,
això, no?
Això,
avui per avui, però, cap de setmana...
De la mateixa manera que les tecnologies s'han aprofitat pel client individual, un client de grup ara és capaç d'organitzar qualsevol cosa en una estoneta. Llavors, clar... Això posa...
L'estructura ha d'estar capacitada per fer front a tot
exactament.
Això, no?
Exactament, i estem parlant, o sigui, de 250 persones que han de viatjar dels 5 continents, trobar-se'n aquí i estar 4 dies. O sigui, això vol dir canvis en les organitzacions de les empreses, en l'estructura de treball, amb els nivells de decisió i amb la rapidesa de la decisió. D'alguna manera, i torno a agafar el senyor Ortega del seu com a exemple, perquè... Per sort és un senyor que ha fet moltes coses. Si a Zara són capaços de ser, si acaba ara mateix un producte i veuen que l'estan venent bé, en 3 dies saben que el tindran ja produït un altre cop a les botigues. Nosaltres hem d'estar igual. Per què? Perquè els clients estan demanant d'avui per avui coses increïbles i d'emplenar un hotel el divendres amb els clients que fan la reserva el divendres s'està veient molt aquest any. que això és un bon senyal, perquè per un costat vol dir que a nivell de país les coses estan una mica millor, no es partirà coets, però estan una mica millor, però també és veritat que això vol dir que els clients estan aprofitant d'una manera increïble l'accés a internet, les webs aquestes que treballen tot el dia i tota la nit, i que li troben profit, i els clients de reunions encara més. O sigui, aquests s'han adonat de moltíssimes avantatges que poden tenir a nivell de comparatives de preus, de 50.000 coses que li estan beneficiant.
Precisament ens ho deixa sobre la taula en Francesc Jiménez ara, el preu, els preus. Si això continua sent en el fons la principal vara de mesurar quan es tracta de poder sobreviure a situacions difícils.
Sí, no. A veure, evidentment amb les situacions que hem viscut hem hagut de fer meravelles amb el preu. Això és obvi i tal. Però clar, ha arribat un punt en què el preu ja no era cap distintiu. Per què? Perquè tu te pots anar més avall i sempre hi haurà algú que s'anirà més avall. Nosaltres en el seu dia vam dir, nosaltres farem tots els esforços possibles, però tornem al mateix, matemàtiques. És a dir, quin és el límit mínim que nosaltres podrem adquirir i el compromís de què? Per què? Perquè després, lògicament, hi ha clients que estan disposats a pagar un altre preu, però volen els serveis d'una manera. Llavors, això és un compromís bastant complex, és matemàtica pura, i després imaginació i veure per on bufa el vent.
Perquè on estem situant la valorització dels serveis? I ho pregunto precisament per si cada vegada és més evident que es pot demanar molt, però que no es pot demanar molt pagant determinada quantitat de preu.
Diguem-ne que el sistema capitalista, i com que he viscut a Cuba i he treballat al sistema socialista, ho entenc molt bé, el sistema capitalista és això, és a dir, donar més valor i més valor afegit amb un producte per un cost inferior. Llavors el client, i amb les tecnologies ho pot veure molt millor, doncs evidentment cada vegada vol més, amb moltes més coses, amb menys preu. I clar, això vol dir que has de ser més eficient, més eficaç, i has de posar-hi.
No desvaloritzem una miqueta també el producte en general? Si cada vegada s'ofereix més per menys?
Sí, perquè acabes donant més, però et donaré un exemple molt clar. Nosaltres amb el desè aniversari hem fet un paquet que segurament és un dels més cars que hem inventat últimament. És un paquet que té moltes coses, perquè té massatges, té un sopar, i estem al·lucinats perquè és el paquet que més hem vingut des de l'any 2005. Llavors, hi ha alguna cosa que no funciona. És a dir, els clients volen rebre moltes coses i estan disposats a pagar més? Sí. Hi ha una part de la clientela que també vol més per menys? També. Sí, això és un joc molt complex. És a dir, jo a vegades penso, això és com els cotxes o com qualsevol altra cosa. Jo vull tenir un Ferrari. Ara, si me'l donen pel preu d'un Mercedes, doncs ho accepto. I si me'l donen pel preu d'un Volkswagen, i perdó per no fer propaganda d'altres marques, però si me'l donen pel preu d'un Volkswagen, encantat. És a dir, clar, es pot. La lògica diu que no, però bueno, hi ha moments en què poden moure i evidentment tots treballem amb unes dades, per exemple, moments en què tenim molt baixa ocupació, que no tenim res a fer, llavors, en cop de tenir alguna cosa buida, prefereixes tenir clients pagant la 50%? Un altre cop, és matemàtica. O sigui, avui dia es posa molt en valor el que se'n diu el yield management, el revenue management, que és el mateix que fan les línies aèries, és a dir, les primeres places d'avió les venc amb un preu, les següents ja van més cares i al final a l'últim paga el que més. Els hotels fem el mateix, és a dir, no és gens i mica diferent, i hi ha hotels al món d'aquests de 2.000, 3.000 habitacions que tenen un senyor que es juga com a la bolsa, on tu tens una persona i diu, bueno, el preu de l'habitació ara són 300 euros en funció de com vagi el dia, quantes habitacions se queden buida o no, va baixant el preu, va pujant. I jo he estat personalment a llocs a Chicago on veig gent que està asseguda esperant
el seu preu,
i poden tenir la sort de tenir el seu preu,
o no, d'esperar tot el dia
i de trobar-se que han de pagar tres vegades més del que esperen. Llavors la borsa s'ha traslladat a d'altres llocs i això funciona.
No hagués pensat mai que es pot anar a un hotel i esperar aleshores el preu de l'habitació?
Sí.
Aquest món en part funciona així, eh?
Bueno, aquests senyors que controlen el preu, el seu salari va lligat directament
a les habitacions que queden contactades
i als preus que venen. Sí. És pura especulació, sí, però existeix.
A partir de les habitacions d'un hotel, per utilitzar, evidentment. Parlàvem dels cotxes, esclar, l'accés al Dolce, que ha estat sempre a la Quinta Forca, com tots vostès saben, ja estava a la Quinta Forca, però sense el vial encara estava més a la Quinta Forca. abans i després del vial, això suposo que va ser també una altra de les claus de volta d'aquests 10 anys d'història, no?
Sí, perquè a més, abans de no tenir el vial ens ha suposat perdre negocis molt importants, per desgràcia. O sigui, vam tindre l'oportunitat de tenir l'hotel tancat 3 mesos, que es diu aviat, 3 mesos tancat un hotel per una marca de cotxes per fer-hi una presentació, i no van vindre per l'accés. Això va ser una. Després va haver-hi una segona marca que també uns 45 dies per l'hotel per ells, per lo mateix, es va...
Ho apuntem així perquè des del primer moment hi havia el compromís de fer el vial en un...
Jo he vist una carta de l'alcalde de Sitges dirigida a Andy Dolce, el president de Dolce aleshores, de l'any 2003, si no recordo malament, on deia, o 2002, que deia, no és d'aquest alcalde ni de l'anterior, sinó de l'anterior, amb el qual explicava que el Dolce s'obriria amb un vial d'accés. I el vial d'accés, una part, perquè no està acabat, una part es va obrir el 2008 amb el pont que hi ha per damunt de la Riera, però encara avui dia tenim una corba que és un perill i per desgràcia algun dia tindrem un accident.
Quina és la corba al final del vial? Vol dir, aquella corba tan tancada
que es deuria passar 20 km per hora, hi ha hagut algun ensurt allà per desgràcia, i aquella corba perquè passin autobusos o dos cotxes a la vegada, dos cotxes, es fa ben aviat difícil, i després queda tot l'accés pel costat del càmping, que està encara sense acabar. O sigui, diguem-ne que...
Tot allò formava part d'aquell projecte inicial,
sí,
també?
Sí, era part del projecte.
Allò no s'acabarà mai, no?
Bueno, potser amb la iniciativa que ha pres l'Ajuntament aquest any de tirar endavant amb votacions populars, les possibles alternatives...
Que bé, no em digueu que heu presentat.
Em penso que la Junta de Veïns de Can Girona, sí? Lògicament pensava fer-ho, lògicament. Perquè, clar, has d'anar-hi a tocar totes les tecles per poder tenir les coses. És una mica vergonyós que després de tants anys i gent vivint en allà, doncs fins a 2008 havien de passar per la Riera o pel camí de Can Girona, que era pitjor encara, i encara avui dia no tinguem un accés digne. Que lògicament és el que hauria d'haver-hi en primer lloc per poder construir cases.
Suposo que la direcció de Dolce hauria posat això sobre la taula més d'una vegada i més de dues, eh?
Sí, ha estat tema de moltes discussions, però vull dir, també ho és pels veïns, no, perquè és un problema, per començar, de seguretat vial, i és un problema no només de Dolce com hotel, sinó també del veïnat de Can Girona, i és fonamental. Entenc que qualsevol urbanització de Sitges hauria de dir el mateix, i nosaltres considerem que és una qüestió fonamental, però més enllà del negoci, perquè evidentment, diguem-ne, entre el que hi havia abans i el que hi ha després de 2008, hi ha una certa diferència.
És a dir, ara ningú fa servir el vial com a excusa per no venir, suposo, no?
No. Segueix sent una mica problemàtic, aquella corba és perillosa, però no, s'ha acabat una mica l'excusa. Però això no vol dir que no està que està en condicions, no ho està.
Mm-hmm. Tornem a l'inici de la conversa, ens queden 8 minuts per les 11. Parlava en Francesc Jiménez que és molt sovint un bronques a les reunions, nosaltres parlàvem de beligerància. És cert que sou molt crítica amb l'estratègia, com ho podem dir això, de difusió de la marca Sitges a l'exterior o del municipi a l'exterior o de les polítiques o de les inversions que cal fer des de l'àmbit públic per promocionar la imatge de Sitges a l'exterior?
En certa manera, sí.
En certa manera, sí. Per què?
O sigui, nosaltres participem i treballem de manera conjunta amb l'Agència de Promoció Turística de Sitges, des del Gremi Hoteleria de Sitges i totes les persones que formen part de les diferents estructures, sigui dels programes que són el Sitges Convention Bureau, el Best Sitges, etc. I lògicament treballem plegats amb l'Associació de Platges i amb tot el conjunt de ports i de més. En primer lloc, hi ha un problema, i és seguim continuant vivint del nom de Sitges que s'ha tret de la història, perquè per desgràcia, i jo porto només 11 anys aquí, hi ha gent que porta més, jo crec que mai hem fet prou esforç inversor per portar-hi la marca més endavant. I portar la marca més endavant vol dir moltes coses. Vol dir, primer, que la societat civil de Sitges es posi d'acord quin model vol. Per mi aquesta és la clau. Jo sé que hi ha moltes visions diferents i és lògic, és una societat on hi ha moltes visions i és bo que hi sigui així, que es parli, però hem d'arribar a tenir un concepte clar del que és el que es vol del poble, perquè potser hi ha altres possibilitats d'indústries, negocis i demés que poden tirar endavant el poble, i si és així, fantàstic, i si no, també hem de repensar què volem. Per mi aquesta és la clau fonamental. Jo entenc molt bé els veïns que es queixen del soroll, tenen tota la raó i no els hi puc dir res. També et dic molt clar que hi ha gent que es pot queixar perquè ells tenien una imatge de Sitges, han comprat les seves cases, han fet les inversions i no és el mateix. Després es poden queixar del molt que cau en renou que suposen determinades accions festives i tal lligades al poble. Però llavors el que hem de fer entre tots és definir un llibre blanc que totes les forces polítiques i les forces del poble diguin això és el que volem del poble i posar-nos al segle XXI del turisme amb un anàlisi profund, clar i molt evident del que hi ha. És a dir, s'ha de tocar molt amb els peus al terra el turisme i per molt que jo estimo a Sitges i l'estimo més enllà de l'acudit aquell de sempre que jo sóc el primer que parla del microclima de Sitges, o sigui, Sitges microclima directe, però més enllà i de tenir en Rossinyol i de tenir moltíssimes coses que les tenim, tenim competidors a fora que fan les coses molt millor que nosaltres.
Molt millor en quin sentit?
En tot.
En tot? En tot. Esclar, hi ha alguna forma de poder especificar una mica
el tot? Jo em poso, per exemple...
És a dir, més enllà d'aquesta herència rossinyoliana i de la imatge,
que
és el que diu,
i sense menys preu del treball...
Jo ja estic una miqueta cansat de tantes vegades...
No, al contrari, jo com que sóc molt bronques, valencianes, que tu diries, jo no perdo l'ocasió de tornar-hi al tema, perquè crec que és fonamental.
Què fan a fora?
Per exemple, el tractament inversor de la marca, és a dir, gastar diners amb la marca. Si som un poble turístic, s'ha de gastar diners a la marca i és anar-hi fora, presentar-nos fora, però per això calen diners. Et dic, si jo me'n vaig a platges de França, d'Itàlia, de Croàcia, el model de platges està molt pel davant del nostre.
Model en quin sentit?
Et dono un exemple que no és vàlid, però perquè et donis una idea. Si jo me'n vaig a Venècia, a la platja del Lido, si jo vull comprar ara mateix dues hamaques i un tendall d'aquells que fan, que no és ni tendall, és una mica un tros de drap, res més, jo he de reservar per, no per l'any que ve, sinó per l'any següent, perquè ja estan venuts els de l'any que ve i estan venuts a 6.000 euros la setmana. Això no es ven aquí. Per què? Doncs perquè han creat un sistema de treball que els hi ha permès això. És el que hem de fer? No, però podríem aprendre alguna cosa i poder tirar endavant. Poso l'exemple d'Eivissa, que no són exemples vàlids, perquè cada un és el seu. Jo el que crec és que hem de defendre un model i tenir-ho clar, i és el que tirem endavant. Però hem de tirar-ho tots plegats de la mà i dient, és el model de poble, i creiem, tirem endavant. És un model que ha de donar tranquil·litat als veïns del poble per dir, em permetran descansar, tenir una vida adequada, i no que els turistes arrasin. Però pel mateix costat, aquells que fan inversions turístiques, diguen sí, els propietaris dels hotels, dels restaurants, dels bars, de les botigues, dels 50.000 coses, hi entrin. I també perquè prenem molta cura i molta compte de que no ens podem oblidar d'on som. Estem a 20 quilòmetres de Barcelona i per tren ens arriba el que ens arriba. Bo i dolent. I això és part de la idiosincràsia del poble i és part de les necessitats del poble. No oblidem que aquesta gent que moltes vegades diem que ve de pícnic i mengen allà a la platja i tal i qual, a la fi acabaran fent despesa. Jo em recordo molt, i sempre he pensat, que el propietari de Domino's Pizza, una marca nord-americana molt famosa de pizza, quan feia reunions amb els pizzeros, amb els nanos que anaven a les motos, ell tenia una norma que era, si en 30 minuts no s'entrega la pizza, és gratis. I els nens amb les motos deien, és que cada cop que vaig a un barri d'aquests perduts em donen una adreça, al·lucinen, per tal de que trigui més de 30 minuts que sigui barata. I ell deia sempre, el propietari de Domino's Pizza, però aquests tios sempre seran gent que mengi Domino's Pizza. Doncs llavors nosaltres hem de fer el mateix. Què fem perquè tothom, el primer que pensi és, jo haig d'anar a Sitges, perquè anar allà és el que vull, està tot el que vull i m'ho passo com vull. És una decisió de poble, evidentment no és el director del Dolce Sitges qui ho ha de dir, però sí s'ha de definir molt clarament i crec que s'ha de respectar per tots. Per què? Perquè arribant-hi amb un acord es podrà tirar tot cap endavant.
Què teniu la sensació ara?
La sensació és que, anem posant petites coses, des de l'Agència de Promoció Turística de Sitges es fa, amb els diners que podem, es fa el que es pot, però estem molt lluny d'on hauríem d'estar. I per desgràcia, avui, aquesta setmana passada, hem tingut l'M&I Forum al Melia Sitges, que és una fira fonamental, i que tu veus allà compradors i venedors. I nosaltres hem estat, i el Sitges Convention Bureau, i l'Agència de Promoció Turística de Sitges, i el Milà Sitges, hem estat a d'altres. I aquests altres llocs que hem estat ens hem quedat bocabadats a les coses que fan. Llavors, clar, dius, ho podríem fer nosaltres, al nostre estil, de la nostra manera? Clar, a Sitges ens sabem molt.
Vaja, que heu sortit amb un punt de frustració, eh?
No, perquè la gent ha sortit molt content. Sí, però nosaltres, sí, quan anem fora, de... dius, podríem fer-hi coses més i millor? Sí, sí.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Són les 11, Francesc Jiménez, director de Dolce Sitges, gràcies.
Gràcies a vosaltres un cop més per rebre'ns, i ha estat un plaer, i no sé si estaré aquí dintre 10 anys, però qui sap.
Sort en el futur. Gràcies. Les 11, tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.